Molt bon vespre, gent de Ripollet, gent del Vallès Occidental, gent de la província de Barcelona, gent d'Espanya, gent d'Europa, gent del món. Això és l'Hora dels Escacs, un programa que fem aquí des de la vila del Vallès Occidental de Ripollet cada segon dijous de mes, de 8 a 9 del vespre. En aquest espai, doncs, com sempre, us parlarem la gent del Club d'Escacs d'aquí, d'aquesta vila de Ripollet, i tindrem convidats, doncs, altres clubs d'escacs, alguns mestres, cronistes, que escriuen sobre escacs, ja sigui la part tècnica, com la part tàctica, com la part de notícies, no? I els continguts, doncs, més o menys, sempre són del mateix tarannà, no? Parlem de què fem a Ripollet sobre els escacs, quins tornejos estan jugant a Catalunya, què està passant més rellevant pel que fa en aquest esport d'escacs a tot el món, i res més, doncs explicar una mica més d'aquesta visió local, d'aquesta visió, humil visió local, doncs com treballem els escacs com a esport, joc pedagògic, els seus beneficis i, bueno, les seves alegries i no les no tan alegries, no, perquè com a esport que és, doncs sempre a vegades es guanya i de vegades es perd. Avui us parlem en solitud, us parla l'Eloi Serrano, el vicepresident del Club d'Escacs de Ripollet. No tinc molts temes dels quals parlar perquè, com us acabo de dir, doncs estem en solitud, però, bueno, com sempre tenim convidats des de la distància, uns convidats que comencen a ser una mica habitual, que al final rebran el qualificatiu, si se li pot dir així, de col·laboradors del programa, i ens aportaran, doncs, notícies fresques, la seva visió, el seu anecdotari i també, per què no, una mica de literatura escaquística. Som a dijous 10 d'abril de 2014, encetem un nou programa d'Hora dels Escacs d'aquesta ràdio, Ripollet Ràdio, que ens podeu escoltar per la ràdio tota la vida, per la freqüència modulada 91.3, i també, doncs, avui en dia, com sabeu, per internet, ripolletradio.cat, podeu escoltar el programa en directe perquè tenim un reproductor que no cal descarregar pràcticament res, o per no dir res, i també, doncs, si voleu escoltar-nos en diferit, doncs sempre teniu els diumenges al matí, que podeu escoltar també pel 91.3, o descarregant al mateix web ripolletradio.cat, Ràdio La Carta, els programes que anem fent, que ja són uns quants. Ja és la tercera temporada, portem uns quants programes, cada segon dijous de mes, doncs, tornem-hi, i aquí estem. Bé, doncs anem per feina. D'entrada, doncs, comentar una mica l'actualitat del Club d'Escacs d'aquí de Ripollet. Un mes d'abril i de març que ens han deixat, doncs, moltes alegries d'una banda i no gaires alegries d'altra. Per exemple, alegries, comencem pel que sempre ens alegra. Doncs tenim un equip de nens de la Vins, sub-12, no?, format per nens del Cursell, del Ginesta, del Tatxer, altres escoles, doncs que ha aconseguit, doncs, aquest ascens a la màxima categoria dels escacs catalans sub-12, que l'any que ve haurà de lluitar moltíssim per mantenir-la amb els millors clubs de Catalunya, que estan fent una gran feina de pedrera a nivell a la via, a nivell sub-12. Tenim aquest ascens i després, una vegada es va assolir aquest ascens, es va jugar una mena de lligueta on jugàvem contra altres campions de grup, no? Vam jugar contra el campió del Maresme, que en aquest cas és el club que s'ha fundat més recent, l'Argentona, que està fent també en aquest primer any una gran tasca de pedrera. I també hi havia el campió del grup del Baix Llobregat, que és el Bellvitge Entitat. Vam jugar aquesta lligueta 3 i, afortunadament, doncs, ens van aprovar i vam quedar campions de Catalunya de la categoria, de la segona categoria de sub-12, diríem, per entendre'ns, la divisió de plata sub-12, que es diu, el nom formal és promoció sub-12, doncs vam quedar campions de Catalunya, el Club d'Escacs Ripollet, amb aquests nens del Ginesta, l'Escursell, del Tatxer i d'altres escoles, i evidentment, doncs, no només som campions, sinó que hem aconseguit aquest ascens, i en la qual cosa, doncs, estem molt satisfets de la feina que s'ha aconseguit d'arribar amb la nostra parera a l'elit dels escacs catalans infantils. Parlant d'escacs infantils, d'edats, de categories d'edats, recordeu, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils. Recordeu que tenim 5 nens que aquest dissabte, 12 d'abril, debutaran al campionat de Catalunya d'edats, que jugarà a Vilaseca, concretament a la Pineda de Salou, a Vilaseca, a l'Hotel Palace. Es jugarà aquest campionat de Catalunya des de sub-8 fins a sub-18 amb moltíssims jugadors que venen de tot Catalunya, estaran els millors jugadors a cada comarca, I Ripollet compta amb 5 jugadors. Categoria sub-8, comptem amb el Nil, aquell nen de P5 que va donar la campanada guanyant a nens de primer i segon i va aconseguir doncs, aquest rècord, no?, que un nen de P5 es classifiqués, va quedar segon del Vallès Occidental. Tenim a categoria sub-10 l'Àlex Ramon, que és l'actual campió benjamí del Vallès Occidental. Categoria sub-10 també tenim el Jan, que ho ha fet força bé, és el germà mitjà, el germà més gran del Nil, és el mitjà, perquè després tenim el Pau, que està jugant a sub-12, a categoria Levins, allà a Salou, i després doncs, tenim també el Nil, hem dit, com a segon prebenjamí del Vallès, el Jan, que va quedar tercer, com a sub-10, l'Àlex, que va quedar campió de sub-10, benjamins, i després doncs, tenim el Pau a sub-12 i el Sergio, que és el segon del Vallès Occidental. No ens podem queixar, van classificar molt amunt i ara s'han guanyat aquest passaport a la final del Campionat de Catalunya individual. Pel que fa també a aquest campionat, doncs dir doncs, que és un desplegament força important. Penseu que allà hi haurà, doncs, posem, per exemple, 400, entre 400 i 500 nens dels millors de Catalunya. O sigui, està la selecció dels nens de Catalunya que tenen més nivell, que han estat treballant durant l'any, que han aconseguit ser els millors de la seva comarca, de la seva província, evidentment de la seva ciutat. Bueno, és un camí que es comença a les escoles, que continua als clubs i després doncs, comencen aquells que tenen la curiositat per jugar a tornejos, doncs juguen tornejos i afortunadament doncs, no ens podem queixar, la feina ha anat molt bé i han aconseguit aquestes fites de classificar-se per la final de Catalunya. O sigui, tant a nivell escolar, a nivell per equips, la cosa va molt bé, ja hem dit que han pujat a la màxima categoria, i a nivell individual doncs, també força bé, amb 5 classificats per aquests campionats de Catalunya. Tindrem 5 ripolletens doncs, a la seva samarreta negra, amb el seu escut, defensant els colors de la nostra vila, del nostre club. Després, a nivell sènior, diguéssim, a nivell amateur, doncs tenim el Ripollet A, doncs que aquest any no ha pogut ser. S'han alineat tots els astres perquè baixessin de categoria. Teníem un molt bon equip per mantenir la primera provincial i fins i tot per intentar un ascens a preferent. Teníem un equip que començava amb un 2.178 i tancava amb un 1.933. Un equip preparat per intentar l'ascens a preferent, un equip molt compacte. Però mira, casualitats de la vida, moltíssimes baixes, moltes circumstàncies han fet, doncs, matxos decisius que fan perdre tots per la mínima, 3,5 a 4,5, han fet que el Ripollet A baixés a segona provincial. Bueno, no s'acaba el món. L'any que ve intentarem recuperar aquesta categoria de la primera provincial i preparar-nos doncs, per ser ja un equip consolidat a la primera provincial i, per què no, algun any intentar l'ascens a preferent. Repeteixo, han estat circumstàncies molt desgraciades, amb moltíssimes baixes, baixes a última hora, anant sempre per darrere amb nens, amb jugadors d'elo mínim de nivell de 1.700, i la cosa doncs, ens va complicar, es va anar complicant, es van ficar al descens, un descens del qual no hem pogut sortir i hem baixat. No? Si hem perdut tots els partits per mig punt, doncs endevineu, hem acabat baixant per mig punt també, de diferència. Bueno, objectiu que no s'ha complert de la permanència i tornarem l'any que ve amb més energies a segona provincial amb 6 taulers, que segona provincial són 6 jugadors, no 8. Ja com a mínim podrem respirar. Però bueno, és un virus que afecta molts clubs, això de les baixes aquest any. Tampoc hem de fer-nos gaire les víctimes, tot i que hagi estat la causa mortal del nostre descens. A segona provincial, el Ripollet B, doncs, que tornava, recuperava aquesta segona provincial, aconseguint mantenir-se molt bé, quedant 5è classificat, en grup bastant dur, en la qual cosa l'any que ve tindrem dos equips a segona provincial, a l'A i el B. Ves per on? El B ens ha pescat a l'A. El Ripollet C, que jugava a tercera provincial, doncs ha quedat per la meitat de la taula, que és l'objectiu que buscàvem. No buscàvem pujar perquè hi ha equips molt durs com el Comtal, com la 11, que juguen molt, molt bé aquestes persones. I al final, doncs, aquí estem, a tercera provincial amb un equip de pares i nens. I després, doncs, la gran alegria, no? L'equip de nens sub-12 que ha aconseguit aquest ascens a la màxima categoria dels escacs a la Vins Catalans, que és l'anomenada divisió preferent. Bé, això és pel que fa al Campionat de Catalunya per equips, que ja s'ha acabat fins l'any que ve. Després, parlarem, evidentment, amb els nostres convidats, que ens prepararan una mica d'actualitat catalana dels escacs, i també ens parlaran una mica del que està passant al món dels escacs. Recordeu que això és Ripollet Ràdio 91.3, ripolletradio.cat, que cada segon dijous de mes, de 8 a 9 del vespre, fem aquest programa de l'Hora dels Escacs, que es pugui escoltar en directe, també en diferit pel mateix web, ripolletradio.cat, i que, aprofitant per parlar de la nostra emissora de ràdio, Ripollet Ràdio és una ràdio que fem amb moltíssim carinyo, amb pocs recursos, els ripolletencs, les entitats, i que intentem fer sempre un programa que sigui l'altaveu de la nostra entitat. Som, la majoria de persones són completament amateurs de la ràdio, no som periodistes, no som locutors professionals. Intentem arribar doncs, a la gent de la nostra vila, del Vallès, i per què no, tota la gent del món, amb programes molt interessants. Recomanem, evidentment, Ripollet Ràdio, que aquest any estem fent un esforç molt gran per ser una ràdio molt plural i molt simpàtica. Abans de nosaltres, doncs, si us interessa la gent del teatre, doncs abans ens ha precedit un programa que es diu La Careta Parla, que és un grup de joves que fan teatre i que parlen, doncs, evidentment, de teatres, i un programa en clau d'humor molt, molt bona, molt recomanable, molt simpàtics, ells. Aquest programa es fa, evidentment, una hora abans que nosaltres, de 7 a 8. I després, a partir de les 8, doncs, ve tot un professional de la ràdio, molta experiència, que és l'Hombre Lobo, de 9 a 10 del vespre. Us recomanem, doncs, aquests dos programes, La Careta Parla, abans de nosaltres, i després, nosaltres, evidentment, de 8 a 9 del vespre, i després de 9 a 10, doncs, l'Hombre Lobo. Evidentment, també recomanem els altres programes. Entreu, feu un cop d'ull a la nostra web, ripolletradio.cat. I parlant de ràdio, aquest diumenge, tot el matí, hi haurà el Sant Jordi i la Rambla, on cada entitat tindrà la seva paradeta, doncs venent roses, venent llibres, si pot ser llibres temàtics, en aquest cas escacs, jugar una partideta d'escacs, per què no, i deixant-nos veure la nostra vila, Rambla Sant Jordi, que és el carrer més cèntric. Cada entitat tindrà el seu estat, no?, que es diu, i també, doncs, cada entitat tindrà una petita intervenció a Ripollet Ràdio, si ens voleu escoltar diumenge al matí, des de les 9 fins endavant, fins al migdia, doncs cada entitat tindrà un petit espai doncs, per parlar, aviam, què tal va la vida, no?, a la seva entitat. I per acabar, doncs acabo aquest petit parèntesi radiofònic donant les gràcies als companys del nostre informatiu de molta qualitat, per ser una ràdio local, moltíssima qualitat, el nostre informatiu setmanal d'esports, que es fa sempre, si no m'equivoco, des de les 6 fins a les 7, o de 7 a 9, de 7 a 8. Gràcies, Jordi, el nostre tècnic, que ens ha fet l'aclariment. De 7 a 8 del vespre sempre hi ha l'Infosport, els dilluns a la tarda, doncs que sempre participem, doncs no només es parla de futbol i bàsquet, per exemple, també es parla d'handbol, d'escacs, i últimament doncs, ens han donat aquesta oportunitat de sempre d'uns minuts escaquístics al seu programa de l'Infosport, un butlletí de moltíssima qualitat que fan els nostres companys per parlar de l'actualitat esportiva a la nostra vila, que tot i ser una vila petita, som 40.000 habitants i tenim doncs, esportistes de qualitat i equips en divisions molt altes, sense anar més lluny, el tenis taula, divisió d'honor. Molt bé, doncs tanquem parèntesi radiofònic i donem la benvinguda als nostres companys del Club d'Escacs PNPO. Bona tarda, Enric Garcia.
Hola, bona tarda.
Què tal, Enric? Com anem?
Com anem? Molt bé, molt bé.
Molt bé, estàs preparat per dissabte ja?
Sí. El dissabte marxo a Vilaseca, sí. Campionat de Catalunya, que ha estat parlant. I, bueno, és un campionat molt important. O sigui, s'ajunten més de 400 participants de tot Catalunya. I, bueno, s'ha de comptar participants, després, bueno, tots els àrbitres, els monitors, els delegats, tota l'organització, o sigui, mou moltíssima gent al campionat aquest de Catalunya de Vilaseca, que estàs parlant que teniu 5 representants, no?, de Ripollet.
En quanta gent aneu al PNPO? 20 com a mínim, no?
De PNPO i PO, nens, em sembla que són 25.
Déu-n'hi-do, molt bona feina.
25 nens, sí.
Molt bona feina.
Sempre en movem bastanta gent allà, a Vilaseca.
Una anècdota, Enric, us heu fixat que el rànquing inicial de sub, no sé si sub 8 o sub 10, hi ha una nena que és vostra, sí, que és l'Ani, em sembla, l'Ani Xigul, sí, em sembla, que l'hem posat, no sé si és una anècdota o és veritat, no crec que sigui veritat, que l'hem posat que és mestre, gran mestra femenina, us heu fixat el rànquing inicial?
Sí, perquè la nena aquesta va jugar al campionat, va guanyar el campionat a Costa Rica.
Pues ah, és de Costa Rica, ella, sí.
Sí, llavors l'any passat va guanyar el campionat a Costa Rica.
Sí.
I pel fet aquest d'haver guanyat un campionat nacional, em sembla que li donen un títol de candidat a Master Candidat o alguna cosa així. O sigui, no és exactament... No té un títol oficial, però com si fos un... No, com una norma. Això, una norma de candidat Master.
Sí, és a dir, és una mena d'un preludi del que és un mestre fill, diguéssim.
Ah, exactament. O sigui, no? Quan a les titulacions d'escacs, bueno, tu ja ho saps que per obtenir-les cal unes normes que, bueno, cal com un preludi, una introducció, que quan la fas les tres normes et donen el títol, no?
Però Enric...
Llavors, bueno, clar, Enric... no sé com va, deu ser una cosa del seu país, que quan guanyes el títol nacional, o dels països d'allà Centroamèrica o alguna
cosa, sí,
doncs li donen aquesta... No, li tornen aquest... com aquesta pretitulació. Diguem.
Però això és completament anecdòtic, no, Enric? No té ni veia, 2300, no, aquesta nena?
No, està claríssim que no.
Ostres.
No, aquesta nena no... A més, estan els... crec que juga sub-10.
Sí.
No, sí, aquesta nena és sub-10, és veritat. És sub-10. Perquè hi ha un altre, té un germà...
Que també va ser campió, no?
Sí, que el germà és sub-8 i realment té bastant nivell per jugar al sub-8, però està apuntat al sub-10. O sigui, estan apuntats els dos al sub-10. Però bueno, jo crec que tots dos faran un bon campionat, però no crec que estiguin lluitant per les primeres posicions, eh?
Bueno.
No crec que estiguin...
Doncs aquí...
Sí, potser el nen, si estigués jugant al sub-8, sí que seria davant.
La conclusió que hem de treure, que ens hem de treure la nacionalitat de Costa Rica, tu i jo, per ser mestres, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Jo realment no sé molt bé, no sabia tampoc, o sigui, el tema aquest... Jo també em va sorprendre, eh? Però...
Sí.
Ho vaig preguntar i algú em va explicar alguna cosa així, que li otorguen com si fos una norma. Sí.
Déu-n'hi-do.
I bueno, nosaltres, a veure, sí que tenim alguns nens amb algunes possibilitats. Per exemple, el Xavier Pubí, a
sub-14,
o el Ferran Cervelló i el Daniel García Ramos a sub-16. Aquests suposo que són els tres de PNPO que estaran lluitant per les primeres posicions.
No són nens que ja igualen o superen a l'ELO 2200, no?
Sí, bueno, el Ferran Cervelló té més de 2200. Sí.
Déu-n'hi-do, 16 anys.
El García Ramos no arriba, per poc.
Bueno.
I el Xavier Pubí té 2000 poc. Té, bueno, sub-14, és una categoria en darrere. Però el Xavier Pubí està en molt bona forma, perquè és l'actual campió de Barcelona, de Barcelona Ciutat, i està en bastant... pujarà bastant. O sigui, té 2040 o 2050, però potser té nivell de 2100, el Xavier Pubí.
Déu n'hi
do. El que passa és que aquestes categories són complicades, eh? O sigui, a partir de... Bueno, és que totes. O sigui, el nivell català dels campionats aquests...
És duríssim.
De Catalunya per edats, totes les categories... O sigui, hi ha molts clubs que et porten nens molt preparats, eh?
Quin diries que és el favorit, per exemple, de la categoria de sub-8?
Clar, sub-8... A veure, jo realment sub-8 no ho sé. Perquè sub-8 és complicat, dir un favorit, no? Perquè és que tampoc els coneixem molt.
No, també és una mica loteria, no?
També és una mica, sí.
Mai se sap. S'acostumen a deixar coses.
Partides, o sigui... Sub-8, potser deuen haver 7 o 8, que potser enganxen un molt bon campionat, i després el següent, doncs, per el que sigui, surt un altre, no? Perquè durant aquella temporada han treballat molt un altre, i ha après moltes coses, i hi ha un altre al seu nivell. Llavors és molt difícil, sub-8.
Nosaltres aquí a Ripollet anem amb un nen de P5 a sub-8. Aviam què tal. Hem estat preparant-lo, ha donat molts ensurts als comarcals, juga a molts campionats, ha guanyat a gent de sub-12 i tot... I gent de 1.700 llargs, o sigui, gent que no té ELO mínim. I és un nen, doncs, que juga molt bé, el que passa, que és això. És un nen de P5, mai se sap.
Clar. El sub-8 a Barcelona, que jo et vaig veure alguns dies, a Barcelona Ciutat, va ser molt igualat. O sigui, va ser molt igualat. Recordo que l'Àlex de Blois, que aquest és nostre,
sí,
va començar amb 4-4.
Sí.
Va començar líder en solitari. O sigui, tot el resta ja havíem empatat alguna o perdut alguna. Però va perdre les dues últimes. O sigui, de passar a líder solitari el van tirar enrere. O sigui, no sé, em va donar la impressió que s'està molt igualat. O sigui, que deuen haver 7 o 8 de Barcelona que estan molt igualats.
Vale.
Van arribant allà.
Doncs jo ara comentaré les categories i em diràs els que penses que són els tres favorits de cada categoria, d'acord?
A veure, és complicat, eh?
Sub-10.
O sigui, amb un campionat... Jo abans de dir-t'ho...
Sí.
O sigui, jo m'atreveixo a dir uns quants, eh?
Digue'm.
Però... Abans de dir-t'ho, és molt complicat en un campionat així parlar de favorits. Perquè primer que a Catalunya hi ha molt nivell. O sigui, hi ha diversos que estan molt... O sigui, no hi ha, per exemple, un David Anton.
Yeah.
Que el David Anton aquest és un noi de Madrid sub-18 que ara està... Vull dir, està arrasant, no? O sigui, ha quedat subcampió d'Europa absolut, va quedar subcampió del món sub-18, Clar, a Catalunya no hi ha un jugador així, però sí que hi ha molt nivell, o sigui, en moltes categories. O sigui que és complicat per la favorita. En un campionat així mai se sap, també, perquè, clar, es van matant entre ells, no? Van perdent punts entre ells i és difícil. Però, bueno, no va, a veure, ves-me preguntant.
Aviam, sub-10, quin diries que són els campions, els favorits?
A veure, amb sub-10 crec que hi ha l'Álvarez, no?
Sí.
El Daniel Álvarez,
pot ser? Del Foment.
Sí, home, aquest és fort. Aquest és bastant fort. Després hi ha el, potser el Llibert, també està sub-10,
sí,
no?
Sí, sí, clar.
Llibert segona. Aquests, home, aquests dos que són de Barcelona, jo els tinc bastant, bastant vistos, són dos jugadors bastant forts, eh?
A sub-8, perdona, l'incís.
Després hi ha algun altre, hi ha un parell de Barcelona, pot ser un que es diu Asatrián o alguna cosa així, pot ser?
El Lebon, de la Colmena, sí. El Lebon està
aquest ha fet un bon campionat a Barcelona, eh?
Aquest nano és molt bo, juga molt bé.
Crec recordar que el va fer taules amb el Llibert.
Sí. I juga perfecte, aquest nen. I després a sub-8 ens hem deixat abans el Nicolás Ballesteros, el CAI d'Atenes.
Sí, també és veritat.
Aquest nen porta jugant des dels 4 anys, eh? Compte.
També és un jugador amb molta experiència. Sí, l'any passat ja porta anys jugant als campionats de Catalunya. També. Sí, bueno, ves-me recordant, perquè segur que em deixo algú.
Sí, sí. Anem a sub-12. Quin diries que són els favorits?
A veure, sub-12... A veure, deixa'm... El sub-12 és l'Hector Sama, crec, pot ser?
Sí, el de la Lira.
Que no m'equivoqui amb alguna... Espera, saps què faré? Com que estic a casa?
Sí.
Obriré la llista, també.
Molt bé.
A veure... Hi ha l'Hector Sama.
Sí, de la Lira.
Aquest clarament el veig un fort. I ara mateix no sé dir-te quin... A veure... És... Un moment, eh? Quadres participants. Ah, bueno, clar, el germà del Víctor Álvarez.
Sí, clar.
El germà gran també és... També... El Sergi López també és un nen que... porta molts anys jugant campionats de Catalunya, té molta experiència.
Sí. El Montmeló, no és el Sergi?
Són... El Montmeló. Mm. També veig aquí el... A veure, l'Àlex Maria, aquest també és fort.
Sí, del Llinars, fortíssim.
També és... Sí, aquest també és fort. No sé. Bueno, hi ha també la Joana Ross.
També, molt veterana
ja. És una jugadora amb molta experiència i també pot estar davant. I bueno, ja també, per exemple, aquest no el conec massa, l'Oliver, clar, perquè clar, aquests de Girona no els conec, l'Oliver Pérez de Figueres, però si té 1928 de l'Elo a Girona és que deu ser fort, eh?
I tant que sí.
Perquè a Girona no deu ser tan fàcil pujar el...
No, i com les gasta la gent del Gerund del Figueres, sí,
segur,
per exemple,
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, jo veig en general que sempre hi ha... Ah, també veig per aquí el Sergi Riu amb 1800. És que clar, sí. Perquè aquesta categoria l'Elo pot ser una mica enganyós, eh?
No, perquè són els que han jugat molts tornejos, eh? Sobretot
clar,
aquests de la dama han jugat molts tornejos.
Clar, si juguen... A lo millor hi ha el Sergi Riu mateix que juga molts tornejos d'adults i no té un Elo real. O sigui, potser pugui tenir 1900 i més, no?
Va, anem a sub-14.
La mateixa Joana Ros deu tenir més nivell que l'Elo que li surt aquí. A veure si passem a un altre, si vol.
Sub-14, digue'm.
Home, sub-14 hi ha el Gerard Ayats.
Clar favorit. Clar favorit, sí. El Gerard.
Sí. Jo posaria Gerard Ayats, Guillem Porta i Xavier Pubí.
Sí.
Aquests tres. O sigui, aquests tres favorits. I potser en un segon terme, potser estaríem en el Carlos Martínez, el Ferran Soler, de Lleida, també.
I tant.
I l'Albert Castillo, que també és d'aquests que mai falta, no?
Habituals. Sí. Any rere any, des de fa molts anys.
Sí.
I sub-16 hem dit el Daniel García Ramos i el Ferran Cervelló, no?
Aquests són els que portem de peó en EPO, no? Però
sí.
Aquesta categoria és molt, molt fort, és molt nivell, hi ha molt nivell. O sigui, jo trobo que per ser sub-16... Hi ha molt nivell a Catalunya. Hi ha el Pere Garriga.
Mestre català.
Que és mestre català i a més ho està en molt bona forma. L'altre dia va guanyar l'actiu del Catalunya.
Mm.
actiu amb adults, o sigui, no estem parlant aquí de...
No ens el podíem deixar, el Pere, no ens el podem deixar, perquè...
Sí, el Pere Garriga, en principi, Parelo, per la distància de lo que porta, en principi sortiria com a favorit, però és una categoria molt difícil, eh? O sigui, per mi no ho tindrà fàcil. Hi ha el Llàtzer Bru...
També.
El Racen i el Guillem Salagran, el Racen Medinyà i el Guillem Salagran...
Encara són sub-16, aquests nanos?
Són jugadors que sempre estan allà. Això és sub-16, això, sí. I els nostres, el Ferran i el García Ramos, que també són...
Déu-n'hi-do.
Bueno, i ara veig per darrere l'Oriol Serra i l'Oriol Serra, que sempre va als campionats d'Espanya i també té molta experiència, i el Xavier Martínez Pla, que està millorant molt últimament.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molt dura, aquesta.
I sub-18, digue'm 3.
Sub-18 també és molt dura, eh? O sigui, sub-18, potser hi ha 10 jugadors que són boníssims. O algunes jugadores, eh? Per exemple, jugadores, hi ha la Gala i la...
Sí.
Les tres aquestes que van pujant d'aquesta...
L'Elisabet.
La Gala, la Eli Ruiz.
I tant.
I la Laura Martín.
Buah.
Que estaran per davant. Bueno, i de nois hi ha el Carlos Rojano, el Díaz Camallón, que està molt bé. Que va quedar tercer amb un actiu també del Foment Martinenc.
Això són nivells inassolibles, aquests, eh? Sí. Vale.
I Alexandre Pinsac, el de Figueres, que em sembla que també ha fet una lliga catalana molt bona jugant amb l'equipa, o sigui, a Divisió d'Honor. O sigui que també a mi, el que dèiem abans, que l'Elo de Girona potser està com una mica baix, o sigui que estarà jugant per dalt, segur, també, sí. El Pinsac.
Abandonem, doncs, Enric, el tema del Campionat de Catalunya d'Ats, i ara, en 3 minutets, abans de tornar a, bueno, de recuperar el nostre convidat, el Marcel de Lleida, que comença a ser habitual, doncs digue'ns, res, durant 3 minuts, el que està passant al món dels escacs, tant a Catalunya, campions individuals i per equips, i també a nivell mundial el més rellevant. 3 minutets, som-hi.
Bueno, molt ràpid. El cap de setmana passat...
Aprofito per dir que això ho tens al teu blog, Revius Actualitat,
sí,
d'Escacs.
Sí, més o menys el que estic posant últimament, sí. El més important, sens dubte, es va acabar la Divisió d'Honor la setmana passada. O sigui, la Lliga Catalana havia acabat fa 2 setmanes.
Sí.
I aquest cap de setmana passat va acabar la Divisió d'Honor, que ha estat un final molt igualat, entre 4 equips que estaven lluitant el títol les 2 setmanes darreres. I al final ha hagut un triple empat que ha guanyat el Barcelona Uga, que és un equip molt, molt consistent, o sigui que sempre, quasi sempre juguen els mateixos.
Això és d'enaltir, eh, a Divisió d'Honor?
Sí, 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 realment ho és. O sigui, és un club que s'ha anat formant els últims anys de la unió de 4 clubs de Barcelona. O sigui,
sí.
Primer es va ajuntar el Club d'Escacs Barcelona amb el Volcà, després van annexionar-se el Barceloneta.
Sí.
I fa 2 anys va entrar la UGA, també, que era un històric. De
I també no ens oblidem del Ciutat Vella, són 5 clubs en un.
Sí, també. I llavors, clar, eren tots clubs importants i amb
històrics.
Grans jugadors dels 4 clubs, doncs han format un equip molt fort. I realment els 2 últims anys o així estan jugant bastant un equip molt unificat, no? Vull dir, sense grans canvis d'alineacions ni res. I aquest any potser no sortien com a favorits, per mi el favorit era el Sabadell.
Com sempre, amb aquest equip que tenen.
Però lluita pel títol i al final se l'han portat. Bueno, ha hagut un triple empat, el segon ha sigut el Sabadell,
sí.
I el tercer empatat també, el Bàrbara.
Llavors,
per mi la clau va ser el maig de fa 2 setmanes que el Sabadell va perdre amb el
la sorpresa, que el Bàrbara guanyés a domicili.
Sí, sí, per mi ha sigut la clau de la Lliga Catalana. Llavors, l'última setmana jugant al Barcelona 1 i al Sabadell, i va guanyar el Sabadell 7-3, però el resultat no li va servir pel desempat, no? No van arribar...
Sí, potser que s'hagin de qüestionar de cara a l'any que ve el sistema de desempats, eh? Perquè això suposo que ha aixecat molta polèmica.
Sí.
Que guanyant 7-3 no siguis campió. Sí. Sí, és difícil.
S'està parlant molt d'això, de canviar el sistema de desempat i això. A veure, jo de temes tècnics i arbitrals tampoc hi entenc molt, la veritat. O sigui, si ho dic sincerament. S'està parlant molt, però bueno, a mi també m'agrada pensar que, mira, sistema de desempat i dia 1 i hi ha que felicitar el campió. Vull dir, jo en el meu blog, l'última entrada que vaig fer, l'última de la Lliga Catalana, no vaig citar tampoc res i ja s'estava fent bastanta polèmica per Facebook i tal, que sí, els desempats i això, però bueno, s'ha de parlar, però potser no és el, per mi no és el moment. O sigui, ara ja que felicitar el campió, han guanyat.
Sí.
El sistema de desempat era el que es va acordar al principi. O sigui, s'ha anat en... o sigui, sí que després la federació va canviar un, després... al principi de la segona fase era una mica de polèmica, però bueno, finalment va ser el que es va acordar al principi, el que va servir.
Molt bé, Enric.
Per tant, va guanyar el Barcelona 1 i mira, i jo crec que tothom una mica ara és el moment de felicitar-lo.
I tant que sí.
I és com la Lliga de Futbol, que quan el Barça i el Madrid arriben empatats...
Ah, no en parlem d'això, que ja doncs... mantenir prou ahir a la festa.
Hi ha un que ho celebra i l'altre no, no? I ningú es planteja si el desempat, no sé què, doncs mira, jo penso igual.
Enric, comenta'm tres pinzellades de l'actualitat mundial, dels campionats més importants que s'han jugat, i tanquem, que hem de parlar amb el Marcel.
Vale, jo de... bueno, d'actualitat mundial, jo el que vaig posar a l'última entrada del blog és la final de la Lliga Alemana, que potser és la Lliga així amb que està més forta, no?, a nivell de jugadors de l'elit que es juga, no? I ha guanyat un equip, que és el Baden-Baden, que, bueno, que juga l'Aronian, juga el Vallejo, juga el Chirov, juga l'Adams...
Bueno.
I potser és a nivell d'actualitat mundial, potser és la notícia de la setmana, no? O sigui, que ha acabat la Lliga Catalana, que va acabar aquesta setmana, però també ha acabat la Lliga aquesta.
I el ressorgiment de l'Hernán, no?, del Luis Benazan Hernán, que ha ressorgit una mica.
Cert, exacte. O sigui, l'actualitat última és això de la Lliga Alemana, però l'actualitat del mes, això tens tota la raó, l'actualitat del mes és que va acabar el torneig de candidats i el va guanyar una mica contra el pronòstic, perquè la gent no s'esperava que guanyés el... potser s'esperava més un Aronian, un Topalov, un...
Kramnik.
O un Kramnik mateix, que estava una mica... bueno, és també de l'època de l'Anand, però estava demostrant millor forma últimament, no, el Kramnik?
Sí, sí.
I l'Anand, que havia perdut amb el Carlsen i havia perdut clarament, doncs ara... pues mira, és una sorpresa, sí, sí. I ara tornarà a enfrontar-se al Carlsen a la final del Campionat del Món. És
genial. Sí. Ahir em sé que aquest any és una mica més igualat, perquè d'un i d'un any passat.
Sí, a veure si hi ha una mica més emoció. Sí.
Enric García Garrido, vale. Jugador del PNPO, periodista, llicenciat en Educació Física, monitor d'escacs i el conductor del blog Rabiosa Actualitat d'Escacs. Gràcies per ser nosaltres una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
I esperem tenir-te un altre dia més amb nosaltres, d'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies. Vinga. Bona tarda. Vinga. Bona. I donem pas des de Vilanova de la Barca, província de Lleida, o Guissona, si és que estàs treballant, que és professor d'institut, el jugador d'escacs del Vilabarca i literat dels escacs, Marcel Bonet. Bona tarda. Bon vespre.
Bon vespre.
Què tal? Com estem?
Estic a Guissona.
A Guissona. Molt bé.
Sí, sí, ara estava parlant amb l'editor que està a punt de concloure la fase de correcció del llibre que he escrit.
Molt bé, Marcel, doncs mira, tens un quart d'hora per parlar-nos del que vulguis, ja sigui d'algun article, de donar publicitat al teu llibre de relats literaris o d'alguna col·laboració que hagis fet amb el nostre company Isaac del Pardinyes, del que vulguis. Endavant, Marcel.
Bé, de fet, demà a l'institut, amb els alumnes d'administratiu, acabarem de maquetar el pla de producció d'aquest llibre, que es dirà Articles d'escacs amb intencions, de l'editorial Balàgium. I és un llibre que en el pla de producció esmentem el seu element diferenciador. El seu element diferenciador, hi ha molts llibres d'escacs, molts, però el seu element diferenciador és que l'ha escrit una persona de Lleida i que mai no s'han explicat posicions d'escacs a partir de continguts curriculars de secundària i primària.
Ah, no?
Jo diria que no.
Insòlit total, no, això?
És una mica insòlit.
Si no estem parlant de literatura, sinó només de trajectòries, de currículums de nanos.
Evidentment, sí, aquesta és la mala intenció.
Ai!
I el packaging és promocionar-lo una mica aquí a ripolletradio.cat, perquè tampoc no, molta cosa no podem fer a nivell de màrqueting, però... i tampoc contem amb fer una producció de gaires unitats perquè tampoc ens volem arruïnar. Però tant de bo hagués molta gent interessada a comprar-lo, ja que els escacs és un producte molt bo, presentat amb diferents sèries. Els escacs poden ser molt bons a l'escola, pot ser molt bo per de escriure en anglès contes, es pot parlar de mitologia, amb els escacs es pot parlar de paradigmes econòmics, que és el meu tema, i jo en aquests 15-16 articles que surten en el llibre ho he fet, i aquí tenia preparats un parell, un que la meva cunyada, que és professora d'anglès, me l'ha traduït una mica en anglès, que és el conte de la setmana passada, i després tinc un altre que és més fàcil de llegir, que és l'obertura passadís, un altre món és possible, que és una mica més el paradigma econòmic.
Tots aquests articles, Mercè, han sortit al diari La Mañana?
Tots no. De fet, els quatre últims ja no van sortir, però és que doncs, en La Mañana va sortir la notícia de que el gran mestre Josep Homs ha obert una escola, un negoci a Lleida Ciutat, sí. I doncs, ara a La Mañana de tant en quant surt el recordatori d'aquesta notícia i doncs ara els meus articles estan en stand-by en La Mañana. Si algun altre diari els vol, jo puc continuar produint perquè m'ho passo molt bé.
Molt bé. Déu-n'hi-do, quanta trajectòria. Ja van 15, eh?
Sí, sí. Que
va començar fa apenas un any i déu-n'hi-do.
Sí, bueno, primer va començar un... Doncs que anava fent i anàvem publicant, però últimament em vaig comprometre a fer-n'hi un cada dilluns i estava una hora documentant-me, que és una fase productiva realment justa i necessària, i després dues hores escrivint-lo. I bueno, cada vegada m'he animat més, el que passa doncs, que doncs, sembla que hem saturat una mica el mercat i d'aquí la idea de doncs, vehicular-ho cap a un llibre.
Escolta'm, Marcel, i no t'agradaria que això sortís una mica de la província de Lleida, que també el Vallès tinguessin
sí, de fet...
l'oportunitat de, jo què sé, posar sí. un exemple, doncs tenir una mena del butlletí vallesà, doncs que poguessin sortir aquests articles, que no només estigués per Lleida, sinó que viatgessin una mica per Barcelona, per exemple. T'agradaria?
Sí, sí, no hi ha cap... Sí, sí, no, vull dir, el meu únic interès és difondre els escacs. En aquest sentit, estic obert a qualsevol tipus de col·laboració i...
Doncs mira, podríem intentar convèncer la gent, per exemple, de la revista Ripollet per intentar incloure un relat d'escacs una vegada al mes, si més no, podríem intentar parlar.
Sembla que no hi ha cap problema.
No hi ha cap copyright ni res d'això, no?
Bueno...
Drets d'autor, o sigui...
Ja, això és pels advocats, no?
Ah, sí.
Nosaltres som jugadors d'escacs. No? Si hi ha alguna cosa, ja ens ho diran.
Bueno, ja ho podríem mirar, si
sí,
més no.
Sí, sí, jo també sóc professor i llavors, doncs bé, el paradigma dels escacs em serveix molt per explicar coses als meus alumnes, fins al punt que em diuen pesat... però què és això dels escacs? Al final han d'escoltar, han d'entendre la realitat de que és un producte més.
No, és
que...
això, o sigui, no ens hem de limitar només a la primària, hem d'intentar que aquesta batalla de la secundària no sigui una batalla perduda, també engrescar-los a que juguin, per què no? S'ha d'intentar.
Sí, sí, no, sí.
Mai és tard per aprendre a jugar i no importa l'edat que tinguis, la fase que estiguis atravessant, psicològicament parlant... Uh-huh. Ni res d'això, o sigui, sempre pot anar molt bé, no ens hem de conformar només a la primària,
sí,
és que això,
sí,
el típic tòpic és que els escacs s'han d'aprendre de petits, que encara són petits, no, aviam, també
no.
S'ha d'intentar per l'adolescència, per què no?
Cadascú ha de fer el que pot des d'allà on pugui, no? I de fet, bueno, la Generalitat va colant notícies, ara hi ha un total de 104 escoles catalanes que ja promouen els escacs com a una eina educativa, això vol
sí.
dir... I, bueno, tinc més notícies. Al col·legi de la meva filla ja m'han demanat de fer un taller, però dintre de l'horari lectiu. Vull dir, evidentment...
Com a extraescolar, vols dir? O
no, dins de l'horari lectiu, dins de l'hora de matemàtiques,
Déu-n'hi-do, com a assignatura pràcticament.
Sí, l'Escola de la Mitjana de Lleida Ciutat, al barri de Pardinyes.
Ah, mira.
Sí, que, on tenim el nostre amic l'Isaac Lampurlanès, que firma dos o tres articles també del meu llibre. Hosti,
quin fart de riure amb el de Pandora, eh? Quin fart de riure.
Sí, o què? A veure si s'anima i vol sortir a explicar.
És que tenia connotacions eròtiques aquest article, Marcel?
El té i es podrien encara exagerar una mica més i cal veure si l'Isaac ho vol fer, perquè...
Clar que ho farà, home. Igual que és un artista de la guitarra i de la literatura clàssica, segur que ho vol fer, home, segur.
Sí, s'ho prepara bé. El que passa és que l'Isaac necessita temps per fer les coses. Jo sóc més d'improvisar i si s'ha de fer, ho faig ja.
Home, que no es queixi que han mantingut l'equip a primera provincial, que no es queixi, que déu-n'hi-do, està molt bé.
Sí, no, va fent coses i...
Sí, va fent, és un nano espavilat.
Sí.
Marcel, sí. En aquests 10 minutets escassos que ens queden, vols llegir-nos, per exemple, l'obertura passadís?
Sí, el d'anglès el deixo per la setmana que ve.
Sí, així ens hem de preparar bé, l'anglès, eh?
Sí, amb el Google me l'escoltaré, el Google parle i...
Home, ens escolta aquí a Ripollet Ràdio, a través de ripolletradio.cat, ens escolta algunes persones de l'estranger i gent d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, que evidentment entenen l'anglès i el parlen. Però clar, hem d'avisar abans, no?, perquè és una cosa que potser no tothom ens pot seguir, no?
Sí, és un article introductori que parla de pensar a través de metàfores, que és del que es tracta.
No, però vull dir, per llegir-lo en anglès, per exemple, ja seria una xulada, això.
No, però la setmana que ve, vale?
Bueno, parlem de l'obertura passadís. Vinga, i digue'm quan el vas publicar i a on.
Bueno, aquesta obertura parteix de la hipòtesi de que estudiar teoria és divertit, sobretot si la teoria hi vas trobant aplicació. Fa més de 10 anys, quan jo estudiava teoria econòmica a les matèries de la carrera, sempre buscava exemples de la meva realitat, encara que no estiguessin directament relacionats amb el món científic. I així passa el temps més ràpid i potser pots fer alguna innovació en un determinat model clàssic o utilitzar-lo com a autor d'autoajuda. Centrant-nos en els escacs, estudiar teoria vol dir estudiar una mica més les primeres jugades i els plans que se'n desprenen. Més enllà, les combinacions són tan grans que no és possible teoritzar, però l'èxit de la partida depèn, en major o menor grau, del començament de la mateixa. Aquesta primera fase també se'n pot fer una aproximació teòrica i... això és l'obertura. Sempre s'ha intentat posar una etiqueta a un sistema en concret, classificant-lo més aviat en obertures obertes, tancades i semiobertes. Tenint en compte el moviment de les peces, tenint en compte que el moviment de les peces ja el coneixem, això seria la vida real, les regles del joc o el sistema legal, ja podem escollir una obertura, el que a la vida real es concretaria en diferents moviments o opcions que són manifestacions del sistema econòmic, com triar la teua feina, triar el teu cotxe, el número de fills que vols tenir. Tot i que els primers passos, si són guiats, es fan amb més seguretat, no hi ha res com que davant l'assaig-error escollim una obertura o una altra. Puguem anar canviar el sistema. Això també és una invitació a la macroeconomia. Per què no? És més difícil, potser, que en els escacs? Potser sí, perquè en l'economia depèn també d'altres agents socials. I el que és evident és que la llibertat a nivell personal, a nivell microeconòmic, a nivell de cadascú, cal que sigui exercida per tal de canviar les coses més grans. En qualsevol cas, en aquest article, jo em proposo batejar una nova obertura que utilitzaré durant el que queda de temporada i és l'obertura passadís, que és jugar tres jugades en un determinat ordre. La primera és E3, la segona és A3, fins aquí ja tenim la inspiració inicial necessària per fet tirar endavant... Bueno, la inspiració inicial necessària per crear aquesta obertura me l'ha donat l'obertura Monfà.
Sí, sí, això t'anava a dir.
Sí.
Em sonava d'algo, això.
Sí, que, bueno, en l'obertura Monfà, en l'Open d'escacs de Balaguer, que jugarem al juliol, ha premiat ja 10 jugadors que guanyen artísticament utilitzant l'obertura Monfà, que la podeu veure des de bitmonfà.com/o-monfà.html. I bueno, l'obertura Monfà, mireu allí i veureu en què s'assembla l'obertura Passadís i l'obertura Monfà. L'obertura Passadís és A3, A3. Bueno, una pista. Segons el Xesc Basle, el primer moviment de la Monfà també és dels menys freqüents dels 20 primers moviments possibles. En efecte, amb E3 també existeix una obertura anomenada Van Cruyff, però mai no continua
Mieses, no?
Amb A3.
Mieses és de 3, no? Obertura Mieses?
Aquesta no la conec.
Jo és que sé que quan jugues al Xescuba i fiques de 3, et fica obertura Mieses, i quan jugues a 3 et fica Van Cruyff,
sí.
Sempre.
Doncs pues mira, si fas de 3 i a 3, és Monfà, i si fas E3 a 3, doncs ara pot ser obertura Passadís.
Déu-n'hi-do. Hauríem de demanar al Xescuba que patentessin obertura Passadís i obertura Monfà.
La tercera jugada recomanable és de 4, perquè així ja fas cas d'un dels principis de les obertures, d'estratègics, que és la lluita pel centre.
Sí, sí.
I a partir de... Ja, llavors, es tracta d'una obertura universal. Tu sempre pots jugar E3 a 3 de 4, fàcil que faci el negre. A partir d'aquí, l'obertura Passadís pot transformar a algunes obertures conegudes. Peu de dama, defensa francesa, la qual cosa fa que aquesta obertura meua pot ser més coneguda i popular.
Déu-n'hi-do, Marcel, obertura Passadís. Bueno, doncs, si més no, sí. Marcel, un altre dia, doncs, tornarem a parlar d'un altre article. Si més no, Pandora o el d'anglès, el que et vingui més a gust.
Sí, vale.
Marcel, ho hem de deixar.
Ho hem de deixar,
com
no?
Com sempre.
Pues llavors, l'altra meitat de l'article ja el llegireu al llibre, tu.
Bueno, mira, ja el recuperarem,
sí.
El pengem a internet.
Ja el recuperarem, el pengem a internet.
Ja, si més no, hem fet un tast de l'obertura Passadís, tu.
Com?
Que ja, si més no, hem fet un tast d'aquesta obertura Passadís.
Mai millor dit, perquè l'obertura Passadís ens la vam inventar al Frankfurt Passadís de Pardinyes, val?
Ostres!
On quedem alguns jugadors del Vilabarca, del Pardinyes i del Balàfia.
Déu-n'hi-do, interessant, sí, sí. Dada aquesta, que todo nació en Lleida, en Pardinyes.
Sí, fan unes patates braves boníssimes, al Frankfurt Passadís. Sí, sí.
Marcel, que tinc aquí un senyor que es diu El Hombre Lobo, que vol fer el seu programa.
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos de Vilabarca. Marcel Bonet,
d'acord.
Bona
salut
tarda.
I
senyors de... Bueno, que ens esteu escoltant, de l'Hora dels Escacs, Ripollet Ràdio 91.3, ripolletradio.cat, doncs hem de dir això, Escaqui Mata, un altre programa, i ens veiem el segon dijous de maig. Bon vespre! Blessings of Babylon.